Les dues en punt de la tarda, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Pau Vituri.
Ni molt menys volem que soni excusa. Hi ha moltes coses de les quals el Centre d'Esports Sabadell es culpabilitza ell mateix d'aquesta mala situació de l'equip a les portes de la zona de descens. Però el cert és que hem d'afegir un nou problema en aquesta mala ratxa de l'equip, les 9 jornades sense guanyar. I és precisament això, les ratxes. El futbol està conegut per ser un esport de dinàmiques i el Centre d'Esports Sabadell, en aquest sotrac de resultats pel qual passa des de fa setmanes, està patint una sèrie de rivals que arriben a aquest duel precisament contra el conjunt arlequinat, ben al contrari, carregats de moral i de positivisme. El València Mestalla, tot i estar en zona de descens, ha acumulat 7 dels últims 9 punts en joc. Els últims 5 rivals del Sabadell han arribat a la cita com a mínim en una ratxa de 3 partits sense perdre. De seguida desgranarem totes aquestes dades. El cert és que parlant de dinàmiques no tot és dramatisme a la vinya del senyor. Si bé és cert que el Centre d'Esports Sabadell fa setmanes que no guanya a l'estadi, amb Quico Ramírez és cert que tampoc ha perdut a la nova Creu Alta. El Temple, una única victòria, això sí, contra el Conquense. El club segueix preparant i segueix insistint en aquestes iniciatives per tornar a presentar un bon aspecte a la nova Creu Alta i que no succeeixi el que va passar fa 15 dies contra el Cornellà, que la victòria es va escapar en l'últim moment i agafar, ara sí, una pilota d'aire, un baló d'aire, que també ens tregui de moment d'aquesta zona perillosa de la classificació.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les vies de so, el Toni González. Som-hi, Toni.
Què es comenta a la recepció?
Avui a la recepció es comenten moltes xifres, molts números i també passarà un home amb passat arlequinat que sap perfectament com es gestionen aquestes situacions. Robert Alvira torna també al futbol sobre el fang amb l'Adrián Arroyo i a la segona part del programa, waterpolo amb la selecció espanyola que debuta demà a l'Europa Cup i entrevista amb l'extècnic de l'Astralpool, Nani Guiu, que ens parlarà dels canvis que hi ha previstos en aquest esport a partir precisament d'aquesta competició de l'Europa Cup. A més, Òscar Salguero, tenis taula i la cursa del Rodal.
I fora de l'hotel?
El Barça femení s'ha classificat per les semifinals de la Champions per segona vegada en la seva història. Les jugadores de Lluís Cortés van fer bo ahir el 3-0 de l'anada al mini-estadi i es van tornar a imposar al Lillestrøm noruec gràcies a un solitari gol de Lieke Martens. El rival de les blaugranes serà el Bayern de Munic, que va eliminar l'Slavia de Praga. Encara en futbol, el Manchester United ha confirmat la continuïtat d'Ole Gunnar Solskjaer a la banqueta d'Old Trafford. El tècnic noruec, que va arribar com a solució provisional després de la destitució de José Mourinho, ha convençut els dirigents del Red Devils i ha signat un contracte per 3 temporades. A més, aquest vespre, a les 8, es disputa la tornada de la final de la Copa Federació. El Cornellà busca el nou municipal, un autèntic miracle, ja que ha de remuntar el 3-0 del partit d'anada a Anduba contra el Mirandés. A més, també avui es disputa en pàgina poliesportiva la segona etapa de muntanya de la Volta a Catalunya, amb final a la Molina, en aquest cas. Ahir, a Vallter 2000, Thomas De Gendt va conservar el mallot de líder per només 27 segons respecte al guanyador de l'etapa, el britànic Adam Yates. Demà, recordem, el pilot passa pels carrers de Sabadell. I a la Copa Ibertali, d'altra banda, segona jornada per David de la Cruz. Ahir hi havia doble etapa i l'Sky va ser segon a la contrarrellotge per equips, fet que va fer pujar el sabadellenc a la setena posició de la general. I un últim apunt, l'Atlètic Barceloneta ha fet un pas de gegant per ser la pròxima edició de la final a 8 de la Champions de waterpolo. El conjunt mariner va superar ahir per 8-5 el Ferencváros i s'ha consolidat a la tercera posició del grup, trencant l'empat que hi havia amb els hongaresos. Ara els de Just Martín s'han situat a un punt del Brescia italià a 3 jornades per al final.
Han parlat en les últimes hores
Andrea Pereira, jugadora del Barça femení.
Vam treure un bon resultat allà a Barcelona i crec que això ens va salvar una mica, no? Perquè aquí, amb un resultat més just, ja pot ser que apretéssim més, que es fessin més portes, no? Aquest camp.
i a les xarxes socials.
@daniel.pairo a Instagram, en anglès, de tornada al 52. Back al 52 i una fotografia amb la seva nova samarreta del Cangas. L'esquerrà lateral de l'Oar deixa el carrer Boccaccio per emprendre una nova aventura a la Lliga Sobal. De fet, feia 3 setmanes que provava amb l'equip gallec. Tota la sort del món, el Daniel Pairó, i demà el podrem escoltar a l'Hotel Suís.
Avui celebra el seu aniversari.
I parlàvem abans de Robert Alvira, parlant també de mites de la història arlequina, de Lino Gutiérrez, el gran capità i el jugador que més cops ha vestit aquesta samarreta. Avui arriba als 60 anys. Una enorme felicitació.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
Minuts per sobre del punt de les 2 del migdia. Avui en aquest Hotel Suís d'avui dijous 28 de març del 2019 seguim amb el compte enrere de cara a la finalíssima d'aquest diumenge a les 5 de la tarda entre el Centre d'Esports Sabadell i el València Mestalla. Que lent se'ns està passant el temps. Volem tot ja que sigui diumenge a les 5 de la tarda per disputar i per viure aquest partit aquí a Ràdio Sabadell, com sempre des de mitja hora abans. Recordem, els arlequinats són 15ens amb 33 punts, els valencianistes 18ens amb 31. I avui ens hem volgut fixar, com fem pràcticament cada dijous, en l'equip rival, en el filial Xe, en aquest cas, i en un patró també que s'està repetint en les darreres jornades, com dèiem a l'inici, dèiem que no volem ni molt menys que això soni a excusa. Però el cert és que analitzant els rivals trobem que el conjunt arlequinat s'ha trobat amb una altra pedra a la sabata afegida als gol average que comentàvem dimarts, també aquí precisament a l'Hotel Suís. Aquest nou problema són les dinàmiques dels rivals. Se n'ha parlat molt de la del Sabadell, d'aquestes 9 jornades seguides sense guanyar, però el cert és que últimament els equips que s'enfronten al Centre d'Esports arriben amb la moral pels núvols. El València Mestalla és l'últim exemple. 3 partits invicta i 7 dels últims 9 punts en joc. Però si anem tirant enrere, Atlético Levante, 4 partits sense perdre, ara 5 després de la victòria a Bunyol. El Cornellà, 3 partits sense perdre. Abans ens fixem en el Teruel i en l'Ebro, que portaven 8 tots dos, els dos conjunts aragonesos, 8 jornades sense perdre. I si encara tirem la vista més enrere, per exemple, trobem el Villarreal B, que arribava a la nova Creu Alta sense perdre i sense guanyar. Això també és cert en els últims 3 compromisos. O l'Atlètic Balears, que no sumava o no sumava cap derrota en els anteriors 4 partits. Després del duel contra el Conquense, l'última victòria contra un equip a més que acumulava 7 jornades sense guanyar, el Sabadell s'ha enfrontat només a 2 equips que venien de perdre l'anterior jornada i en tots dos casos va sortir realment escaldat a domicili. L'Ontinyent, que venia d'on venia amb tots els seus problemes extraesportius, i també el Barça B, que en aquest cas va superar, va golejar el Sabadell al mini per 5-1. La plantilla també, Quico Ramírez, ha parlat intensament de dinàmiques en les darreres jornades, però com diu Manuel Gato, esperen posar fi a la del València Mestalla aquest diumenge.
Ese es un aspecto que yo creo que si el equipo, nosotros hacemos nuestro trabajo bien, como hemos demostrado muchas veces, pues bueno, pues volverán a esa racha negativa, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que encargar de hacer bien todo lo que podemos controlar y seguramente pues saquemos el partido adelante y entonces pues ellos pues les cortemos esa racha, ¿no? Como dicen, ¿no? Las estadísticas también están para romperlas.
De fet, recordem que el Sabadell ha jugat aquest diumenge més que 3 punts en joc contra el filial valencianista, també aquest famós gol average del qual hem parlat en les últimes hores i en els últims dies a Ràdio Sabadell. Però el cert és que d'aquí un mes hi ha partit contra el Castellón a la nova Creu Alta, la setmana següent al Coi i després Egea, els altres 3 equips que estan implicats en aquesta mateixa lluita per no baixar on es troba el Centre d'Esports Sabadell. Tot i això, ara escoltarem Àngel Martínez, que diu que pas a pas, primer el partit contra el València Mestalla i de moment no miren més enllà.
La meva vista no va més enllà del partit de diumenge, no puc veure més enllà. La veritat que és molt tot es mira, no? Tot es pensa i tot és important ara mateix i som conscients, no? Quan juguem contra algun rival d'allà baix som conscients de l'averaix per tot, però ja et dic, l'equip no s'estarà d'hòsties i anirà a guanyar. Necessitem 3 punts, necessitem sumar a casa i necessitem enxufar una altra vegada la gent i estic segur que quan aconseguim la victòria l'equip tirarà endavant amb el plantell, l'afició que tenim que treure això sí o sí.
Doncs ho deia clarament, Àngel Martínez, no estan per hòsties, deia literalment el migcampista arlequinat. En aquest sentit, la plantilla necessita un triomf, com es diria en castellà, com agua de mayo, i ara que estem a punt d'arribar també a un mes d'aquest mes de l'any. Tornem a Manuel Gato, en aquest cas, perquè va estrenar titularitat amb Quico Ramírez en la derrota derrota a Bunyol, tot i estar signant una temporada més aviat discreta, i va ser un dels homes més actius contra l'Atlético Levante. De fet, Gato ha fet una crida a l'optimisme. El cert també és que amb tota la raó del món, si girem la truita, el Sabadell encara no ha perdut amb el tècnic tarragoní a la nova Creu Alta. Cert, també és que, com dèiem abans, que només ha guanyat contra el Conquense, però hi ha aquella sensació de fragilitat, o aquella sensació de fragilitat que hi ha fora de casa. A casa, la veritat és que només l'hem trobat i només la vam palpar en el duel contra l'Ebro.
Dadas las circunstancias, lo tenemos que coger todo, pues digamos, de una manera positiva, ¿no? Optimista. Porque bueno, como bien dices, el equipo no pierde en casa, el equipo también da, igual que hemos dado una imagen fuera, pero en casa también estamos dando buena imagen. Además, bueno, el partido del otro día, pues también fue llamativo, ¿no? El apoyo que tuvimos y realmente ayuda porque claro, cuando sales al campo, vivir partidos de este tipo con nuestra gente apoyando, pues siempre te da ese plus.
Parlava Àngel Martínez abans de la gent, ara ho feia Manuel Gato, i el cert és que el club segueix potenciant aquestes iniciatives per tenir una bona entrada de públic aquest diumenge a la nova Creu Alta, repetir, si més no, apropar-nos a aquells 4.000 assistents del dia del Cornellà, i per què no també superar aquesta xifra. Recordem que el club està posant totes les seves facilitats perquè els socis arlequinats puguin aconseguir entrades de franc de cara a aquest partit, puguin aconseguir invitacions i, per tant, doncs, que la nova Creu Alta presenti un aspecte més maco com el dia del Cornellà i jugui també el seu paper fonamental fent d'olla a pressió, de pressió ambiental. Com diem, paper fonamental el de l'afició, com ja ho va tenir fa 15 dies, inclosa, també ho hem de dir, aquesta protesta del sector del Gol Nord no ocupant els seus seients durant la primera meitat, però Àngel Martínez també ha recordat que els jugadors es juguen molt en aquest partit.
Empaticem totalment amb ells, no? Sabem que és el seu club, ells tenen que saber que nosaltres els juguem més que l'orgull, sinó el pa de les nostres famílies, el que tenim nens, els que volen continuar en aquest gran club, els que volen fer una passada endavant, els que volen continuar jugant a futbol. Són els últims partits de la temporada i tothom es juga molt, no?
Doncs ben explícit també un dels capitans de la plantilla, recordant que ells mateixos es juguen el pa de cada dia en partits com aquests. Per posar sobre la taula aquesta agenda arlequinada dels pròxims dies, diumenge 5 de la tarda, recordem, aquest centre d'esport Sabadell-València Mestalla, des de mitja hora abans, partidàs amb la prèvia també a Ràdio Sabadell, i avui també hem conegut l'horari de la següent jornada, de la 32a, el partit contra el Badalona, un duel que es disputarà el diumenge 7 d'abril a les 5 de la tarda, per tant, horari també clàssic al municipal de Badalona.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I si seguim repassant aquesta agenda arlequinada, avui mateix, de fet, a les 8 del vespre, la sala VIP de l'estadi de la nova Creu Alta acull la tercera edició de les tertúlies futbolístiques del centre d'esports, amb la presència de diferents branques relacionades totes amb el Sabadell. Hi haurà, per exemple, el periodista del diari Ara, el cap d'esports, el Toni Padilla, també el conseller Albert Ramos, Jaume Berlanga com a exjugador i exdelegat, i també el nostre proper protagonista com a exjugador i exentrenador. Roberto Olvira, què tal, com estàs?
Molt bé.
Un dels grans davanters de la història del club, per tant, una veu totalment autoritzada per aquestes tertúlies i també un habitual, hem de dir, cada 15 dies a la nova Creu Alta. Patint, no, com tots, no, suposo, amb aquesta situació de l'equip?
Doncs és veritat. Evidentment, aquesta situació no li agrada a ningú, però és la que tenim i la que hem d'afrontar amb totes les forces del món. És evident que en aquests moments tothom està patint, des dels jugadors fins a l'últim aficionat, i la situació és complicada per la dinàmica que portem. Però bueno, mentre hi ha vida i esperança, no? I esperem que es pugui això donar-li la volta.
Uh-huh. Ara entrarem a recordar també, perquè volíem, ja que teníem una figura com la teva avui al programa, recordar casos concrets de la història del centre d'esport Sabadell, perquè evidentment hi ha hagut de tot, però d'entrada què pot fer un en aquests casos? Un jugador, un entrenador en aquests casos?
Què pot fer? Pues mira, m'imagino que el que estan fent ara, treballar i sobretot, més que l'aspecte físic, és l'aspecte psicològic, perquè l'últim partit a casa va ser un pal molt gran, no? El que marxi la victòria quan ja la tens a la mà, doncs això pues, lastra molt, i és més això, durant la setmana l'aspecte psicològic, treballar-ho i convèncer els jugadors de que són millors de lo que estan demostrant i que això ho estic a treure sigui com sigui.
Com a jugador que vas vestir la samarreta arlequinada, anem a repassar també casos concrets perquè ens expliquis una mica com va ser aquella experiència també, com ho recorda el Roberto Elvira. En primer lloc, el descens allò a segona B, quan només tenies 19 anys, el 1983, a més sent un dels joves que més destacava en aquella plantilla, més projecció, vas marcar molts gols en aquelles dues primeres temporades. Com recordes especialment aquell moment?
Bé, mentre és una dinàmica tan negativa que bueno, tenim que dir que al Nadal estàvem com a líders de la categoria, a segona A, i no sé, va començar des de Nadal cap a final de temporada, em sembla que vam guanyar un partit, o encara no, i va ser molt complicat, va ser un vestidor molt complicat també, i la dinàmica aquesta tan negativa que va arribar, que vam descendre, no? Després hi han hagut unes altres temporades que, com a jugador, que vam poder jugar el playoff de descens, també, quan entres en dinàmiques negatives, doncs tens aquesta angoixa a sobre que no et deixa fer el que fas amb confiança, no? No t'atreveixes a fer coses que normalment pots fer. I això m'imagino que és el que li està passant als jugadors d'avui del nostre club, que, bueno, tenen més nivell del que estan demostrant, però estan una mica com angoixats, no?, perquè no li surten les coses.
Hem de dir que d'aquestes històries, que avui ens posarem tots una mica negatius, no?, però és l'única que va tenir un final no feliç. Final feliç, la teva tercera etapa com a jugador, aquí a casa, al final també de la teva carrera esportiva, trobem aquell play-out agònic contra el Leganés B a la temporada 95-96, que acabeu guanyant per 0-2 allà, també. Com recordes aquest dia?
Bueno, aquell dia va ser històric, no? Històric. I més per mi, bueno, amb 0-0 vaig fallar un penal, però a la segona part, bueno, vam ser capaços de fer dos gols, no? I de salvar la categoria. La veritat és que he jugat dos, bueno, he jugat un com és aquest i l'altre com a entrenador, i la veritat és que es pateix molt, moltíssim, i tant el que està fora com el que està dins, no? Però que, sobretot, el meu últim cas, com va ser l'entrenador, jo va ser, bueno, vaig perdre anys, no? Perquè quan tu no, o sigui, tens bons moments, però quan arriben els dolents els pateixes més i més en de casa, no?
Aquell play-out que comentes, el del 2003-2004, la famosa també eliminatòria contra el Penyasport, i un 3-1 agònic, no?, dels dos gols en els últims minuts del centre d'esports. Com es gestiona en aquest cas també des de la banqueta?
Bueno, pues lo que estava dient. Nosaltres vam anar allà i vam empatar 1-1, portàvem un bon resultat, havíem marcat. Havíem sigut superiors en el joc, però no en el resultat, només vam poder treure un empat. I aquí a casa, pues, vam posar per davant el marcador, i clar, quan estàs allà baix i que has patit durant quasi tota la temporada, doncs estàs amb l'ull aquest, no? I, bueno, es van empatar. Bueno, van tindre la sort, és que els últims minuts vam fer dos gols, però va ser una eliminatòria molt competida i psicològicament molt agotadora.
Suposo que és el segurament el més dur, no?, de tot plegat. Si la cosa acaba bé, un té la sensació d'estar totalment buit. Et volia preguntar també, Roberto, ja que teníem aquí, perquè no tot són males notícies últimament al centre d'esports. El cert és que amb Quico Ramírez els jugadors del filial, sobretot el juvenil A, han guanyat més presència als entrenaments, fins i tot als partits, i et volia preguntar concretament pel cas de Jandro Moreno, un jugador del juvenil criat aquí a la casa. No sé si et sents identificat també en la seva figura.
Mira, ja fa moltíssims anys que, bueno, quan estem a la tribuna i xerrem amb la gent i tal, sí que trobem a faltar, pues, les figures aquestes de jugadors de casa, no que siguin de Sabadell, que siguin de la zona, i que com abans sempre hi havia jugadors de casa, que vulguis o no es desmereix a ningú, però quan en moments complicats, doncs són els que posen un plus per tirar endavant. Jo, bueno, he estat en molts equips, he anat, he tornat, he marxat, però quan estàs a casa és diferent. El que és de casa i ho sent de casa, moltes vegades és el que es posa allà al mig del vestidor i dona quatre crits. I llavors no, molts reaccionen, no? Perquè tenen caràcters molt diferents. Però sí que trobem en falta, bueno, tres, quatre jugadors que siguin emblemàtics aquí. Però, evidentment, si no tenim... si no els hi donem una mica de confiança o que tinguin probabilitats de arribar al primer equip, doncs això és molt complicat, i aquests últims anys, doncs, la veritat és que no n'hi ha al primer equip com a referències.
Si més no, aviam si comença a canviar la tendència. I el cas de Jandro Moreno, doncs, serveix perquè, com deies tu, Roberto, que al final, avui, per exemple, que és un dia de felicitar el Lino, que fa 60 anys, doncs, que puguem tenir exemples, ni que sigui la meitat d'exitosos del que vau ser vosaltres en el seu dia. Per acabar, demanem també gairebé sempre a la gent d'aquí de casa, deixa'ns un resultat de cara a aquest diumenge.
Mira, els tres punts.
Que si vale, és igual, no? El que sigui.
El 1-0, el 2-1 o el 3-2, és igual. Però aquesta setmana ja no és qüestió de resultats, la qüestió és qüestió de punts. I els punts són els que manen i els que ens diran el que tenim que fer endavant.
Vinga, doncs deixem directament una victòria pel que sigui pel Roberto Olvira. Moltíssimes gràcies, Roberto, i que vagi molt bé també les tertúlies aquest vespre a la sala VIP de la Nova Creu Alta.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada.
Vinga, adéu, adéu.
Hotel Suís.
Elvira, un autèntic mite de la història arlequinada, avui present, com dèiem, en aquesta tercera edició de les tertúlies futbolístiques del Centre d'Esports Sabadell, amb el Jaume Berlanga, exjugador també del Centre d'Esports i exdelegat, i també el periodista Toni Padilla i el conseller del club, Albert Ramos. No hem de deixar tampoc l'actualitat arlequinada, perquè aquest diumenge torna a l'acció el Sabadell B a segona catalana, un filial arlequinat que avisa esvaïdes aquestes possibilitats de tornar a primera catalana, ja que fa 6 setmanes que no guanya, amb 3 empats i 3 derrotes en aquest tram de competició, i els problemes coneguts ja per tots en les últimes dates, lesions, sortides de jugadors, poques arribades, i això està fent que l'equip, com diu el tècnic Pablo Becerril, hagi entrat en una situació bastant límit.
Jo vaig a l'equip fatigat, mental i físicament. Saps què et dic? Aquesta setmana hem jugat dos migcentres, un dels quals estava amb 39 de febre i l'altre estava lesionat. Això portem moltes setmanes fent-ho i els jugadors, doncs, òbviament, els hi passa factura. I ara mateix l'equip està en una situació complexa per aquest desgast de totes aquestes jornades des del Nadal en condicions no gaire bones. I, per tant, doncs, bueno, entre tots hem d'ajudar-los a competir en les millors condicions.
Una situació complexa, com deia Pablo Becerril, a la classificació no és ni molt menys alarmant. El Sabadell B és 11è amb 38 punts, té un coixí de 12 respecte al perill. Ara bé, aquest diumenge a les 12 visiten la històrica Gramenet, que no juga a Can Peixauet, que ho fa a Sant Adrià del Besòs i també conviu a Santa Coloma ara amb la Fundació Grama. Però, tot i això, doncs, vol tornar a primera catalana. Ara mateix té 47 punts, està a 2 del líder, que puja directament a primera catalana, i a 2 també del segon classificat, que juga en aquest cas a la promoció de descens, i un equip, segons Becerril, que juga a una altra lliga.
És un equip amb molt de talent i amb un pressupost altíssim, un pressupost de primera catalana molt alt, i juguen a segona catalana, han fitxat durant l'any a tots els jugadors que han volgut, mentre també se'ls perdíem, ells han incorporat de jugadors que consideraven encara millors que els que tenien, i bueno, jugadors que han jugat a segona divisió, haurem de ser millors que ell, perquè si el partit és igualat, segurament l'experiència i el talent s'imposarà per part d'ells. Nosaltres anem sense gaires obligacions, més enllà de competir com ho estem fent fins ara.
I si el Sabadell B té 38 punts, la Sabadellenca, l'altre equip de la categoria, en té 37. Els Taronja han perdut l'embranzida de les últimes jornades, especialment a fora, amb les últimes dues derrotes a domicili, però ara tornen al Municipal de la Creu, on no es deixen cap punt, atenció, des del 25 de novembre. Els Taronja, com diem, s'han sobreposat a una situació crítica, fugint del descens, i el tècnic Jesús Rueda Betis fa ja les xifres de la salvació.
Nos quedan 6 puntos para salvarnos y eso de lo que tratamos, de ir partido a partido y conseguir los 6 puntos contrincantes mejor y quedar lo más alto posible en la clasificación. O sea, el domingo es un partido importante contra el Cardedeu y esperemos conseguir los 3 puntos.
I ho deia ara el mateix Betis, el rival d'aquest diumenge és el Cardedeu, que està 4 punts per sobre, però com diu el tècnic de la Sabadellenca, i una mica en l'argument de la línia de la Gramenet, un equip que està fet per estar més amunt a la classificació.
El Cardedeu está hecho para ascender sí o sí y yo creo que debería ir más arriba de lo que va, y bueno, va a ser un partido difícil porque tienen grandes jugadores y es un gran rival. Entonces va a ser un partido muy, muy competido y difícil de disputar.
Un Jesús Rueda Betis, el tècnic de la Sabadellenca, que recuperarà dos jugadors per sanció de cara a aquest duel contra el Cardedeu, que començarà el diumenge a 12:45 del migdia al Municipal de la Creu.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Queden 4 minuts per arribar al punt de 2:45 de la tarda. Abans de fer una aturada per la publicitat, és moment també de recuperar la secció de l'Adriana Arroyo de cada dijous, el futbol sobre el fang, on es repassa i on repassem la història dels clubs de futbol de la ciutat de Sabadell. Avui és el torn de Los Leones.
Futbol sobre el fang.
El futbol del Sabadell ha tingut al llarg de les moltes dècades d'història un bon grapat d'equips que han vestit d'arlequinat. La influència del centre d'esports ha fet que una samarreta tan particular com aquesta hagi tingut tanta tirada a la ciutat. El barri de Cifuentes no té cap equip que el representi des de fa dècades. El que cau més a prop ara mateix és el Can Rull Rómulo Tronchoni. En canvi, a la dècada dels 70 en va tenir fins a 3. Avui parlem d'un d'ells que vestia justament a quadres, Los Leones. Els altres dos, per cert, eren el Cifuentes y los artesanos. La història de Los Leones de Cifuentes sorgeix al mateix any que el club de futbol Cifuentes, el 1971. El seu president era Manuel Palacio Montilla, que el va crear perquè els nens d'aquesta zona de la ciutat juguessin sense haver de fer-ho als carrers i a les places. Així van federar un equip benjamí, un altre alaví i també un d'infantil. Eren seguidors del centre d'esports Sabadell i per això van utilitzar les samarretes arlequinades. I com van sorgir a la vegada, van unir esforços amb el Cifuentes per condicionar un terrenys que hi havia entre Can Rull i el camí de Castellarnau, en el que a partir d'aleshores passaria a conèixer-se com el Camp de los Leones. 5 anys va durar la història d'aquest conjunt de Los Leones de Cifuentes, sempre centrats en l'aspecte formatiu. Els resultats, això sí, no van ser els que esperaven. No només els esportius, també els financers, els econòmics. Per això, malgrat la seriositat amb la qual treballaven la matèria esportiva, els deutes van acabar portant a la desaparició aquest humil club l'any 1976, tot just 5 anys després de la seva creació.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Máiquez.
No és una final de Champions, però gairebé.
La setmana que ve ja sí que ja és la finalíssima i ja s'ha acabat. Ara ja sí que ja hem de saber on estem tots i remar tots junts, això està clar.
Ara cada partit és els punts, mirar la classificació, mirar els estats. O sigui que començar a mentalitzar, preparar les cames, preparar el cap i preparar la lluita de la setmana que ve serà èpica i a més juguem a casa i allà tenim que trincar tot.
Sabadell en joc.
Una victòria ens allunya del perill. Una derrota ens fica en descens. Diumenge ja no valen més excuses. A partir de 4:45 de la tarda, des de la nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, València Mestalla.
Hola, sóc Eka Hernández, jugador del Centre d'Esports Sabadell i us recomano que escolteu Ràdio Sabadell a les 3 mig dels partits.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Històries dels diners.
Aquilar o compra?
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Per sobre del punt de 2:45 de la tarda, seguim en directe a l'Hotel Suís, avui dijous 28 de març del 2019, acabant ja aquest mes. I ara és moment d'obrir bloc relacionat amb el waterpolo. Seguim comptant els dies aquí a Ràdio Sabadell per la disputa de la Final Four de l'Eurolliga a Can Llong. Concretament queden 3 setmanes i un dia. Recordem que ho viurem aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell, però abans toca disputar altres competicions, com per exemple l'Europa Cup, la segona fase de la Lliga Mundial. 7 waterpolistes del club han posat rumb aquest matí cap a Turí, cap al nord d'Itàlia, on se celebra aquesta competició. Es tracta de les habituals, amb la selecció que dirigeix Miki Oka, és a dir, Laura Ester, Mati Ortiz, Ani Espar, Bea Ortiz, Maika García, Judit Forca i Paula Leitón. Una Europa Cup, per ser una competició que ha canviat de format. L'any passat era novell sota el paraigües de la LEN i aquest cop s'organitza de forma conjunta amb la FINA i amb la implicació en aquesta Lliga Mundial. Tot i aparèixer enmig del calendari, la defensora de boia del club, Mati Ortiz, considera que hi trauran profit.
Jo crec que és una competició també que va bé, no? Que al final fa il·lusió jugar. Com dius tu, l'any passat la vam jugar aquí a casa, a Pontevedra, i la veritat que va estar molt bé, la repercussió que va tenir. Va ser la primera vegada que es va jugar així l'any passat, i aquest any, com dius, doncs, al final es barreja, havíem de jugar a Lliga Mundial, partit d'europeu, no? Per poder classificar-te aquí. Bueno, una mica diferent també, és una mica de manera de connectar amb la selecció, de no desconnectar allà, i per contra desconnectar una mica també del club, d'anar a agafar sensacions, també oblidar-te una mica de tot això del club per així momentani, llavors per agafar també un altre cop energia, no? I no, ja estan prou bé per anar preparant coses.
Doncs valoració positiva de la Mati Ortiz, un debut, el de la seva selecció espanyola, que serà als quarts de final d'aquesta Europa Cup, demà a les 5 de la tarda contra Holanda, l'actual campiona d'Europa. Per tant, un rival de nivell, tot i no disposar d'una lliga potent, comptant amb la millor portera d'Europa, la Laura Arts, i també amb la millor jugadora del 2018, la Sabrina van der Sloot, jugadora, per cert, de l'Horizonte, a qui l'Astralpool va eliminar als quarts de final de la lliga. Aquesta és la valoració que en fa la Mati Ortiz.
Holanda, evidentment, més centrades en aquesta competició, és un equip molt potent. Com dius tu, va ser campió d'Europa i jugava a un molt bon nivell. Per tant, hem de jugar nosaltres al nostre 100%. També sense oblidar que al final no hi ha res impossible, vull dir que és un equip fort i nosaltres som molt fortes, que al seu dia també al preolímpic a casa seva les van guanyar els quarts i ens van classificar nosaltres, vull dir que al final el waterpolo és com és i un bon partit, llavors està allà, no?
Doncs pot passar absolutament de tot en aquest partit entre Espanya i Holanda. A semifinals, per cert, espera Itàlia, en aquest cas el guanyador d'Espanya-Holanda, l'anfitriona d'aquesta competició. Itàlia, doncs, està classificada ja directament per les semifinals. De fet, una Europa Cup que disputen les 6 seleccions més potents del panorama europeu, a banda d'Espanya, Holanda i Itàlia. També hi ha Grècia, Hongria i Rússia. Les 3 medallistes d'aquesta Europa Cup es garanteixen el passi a la superfinal de la Lliga Mundial, on, a més, es reparteix el primer bitllet pels Jocs Olímpics de Tòquio, evidentment una competició, la Lliga Mundial, on hi ha favoritisme clar de la selecció dels Estats Units. Recordem que les dues nord-americanes del club, Maggie Stephens i Kylie Neuschul, també estan concentrades amb la seva selecció, en aquest cas a Perth, a Austràlia, on es disputa el torneig intercontinental de la Lliga Mundial. En qualsevol cas, una competició, aquesta Europa Cup, on també es posarà a prova la normativa que a poc comença a introduir al món del waterpolo. En uns segons hi entrarem més a fons, també amb el Nani Guiu. Abans, l'opinió de la Mati Ortiz.
La Copa del Món de setembre passat ja vam jugar amb aquestes normes. Sí que és veritat que hi ha diferències, però tampoc les vam pitar tan diferents. M'imagino que també era alguna qüestió d'adaptar-se tant nosaltres, les jugadores, com els àrbits, entrenadors. Llavors, bueno, aquesta setmana els entrenadors del CAR serviran una mica per anar adaptant amb consciència totes aquestes normes noves, arribar al partit d'Holanda, jugant-les i adaptant-les, i de cara a un futur, doncs, evidentment, passa a pas, no? Sempre que es canvia alguna cosa, doncs es necessita un procés per adaptació.
Doncs aquest procés ha de culminar amb la superfinal de la Lliga Mundial, el Mundial de Guangzhou a Corea del Sud d'aquest estiu i, evidentment, amb els Jocs Olímpics de Tòquio del 2020. Es parla d'una revolució que pot canviar l'estil de joc del waterpolo en el futur, però quines noves normes introduirà aquest esport començant per aquest cap de setmana a Torí? Doncs ho repassem en aquest breu informe amb la veu de la nostra companya Núria García.
El 10 de desembre passat, la Federació Internacional de Natació va aprovar en el seu congrés extraordinari celebrat a Hangzhou, a la Xina, una sèrie de noves normes que han de canviar la forma d'entendre el waterpolo. Les propostes van rebre una pràctica unanimitat per part de totes les federacions presents, d'entre les quals l'espanyola, que les posarà en pràctica a partir de la pròxima temporada. Els canvis es resumeixen en dues novetats tecnològiques, nou modificacions de normes existents i la creació d'una de nova. El denominador comú és el dinamisme. El temps de possessió es reduirà de 30 a 20 segons en els corners després d'un rebot o d'una expulsió. Fins ara, els entrenadors podien demanar un temps mort per quart. Ara en tindran dos per tot el partit. A més, el temps de descans entre el segon i el tercer parcial es reduirà de 5 a 3 minuts. A partir d'ara, els jugadors podran llançar directament a porteria en un córner i en les faltes es reprendrà el joc des del punt on estigui la pilota i no on s'hagi comès la falta. L'àrea d'influència dels penals, a més, s'amplia fins als 6 metres. Aquestes són algunes de les novetats més tècniques, però n'hi ha dues que han cridat especialment l'atenció. Una té relació amb els porters i és que a partir d'ara podran traspassar la línia del centre de la piscina i sumar-se a l'atac en moments puntuals. L'altra serà la implementació d'una espècie de bar per detectar si la pilota ha creuat completament la porteria. A més, es revisaran a posteriori possibles accions violentes. Aquests canvis, que també es faran servir a Tòquio 2020, s'han de diferenciar dels del waterpolo olímpic. El Comitè Olímpic Internacional va decidir ampliar la participació d'equips femenins de 8 a 10, però va limitar les convocatòries a només 11 waterpolistes en lloc dels 13 habitual, una mesura que va ser rebuda amb polèmica.
Som-hi, doncs. Hem escoltat les declaracions de la Mati Ortiz, també aquest informe parlant de la nova normativa, del nou reglament del waterpolo, que es començarà a aplicar a poc a poc. De fet, com hem escoltat, aquesta Europa Cup del cap de setmana, doncs ja entrarà la nova normativa, però tenim al telèfon un home que sap ben bé de què parlarem, perquè ha tingut una part activa a l'hora de formar els àrbitres de casa nostra i explicar, doncs, aquesta nova normativa que va aprovar la FINA en aquest congrés de Hangzhou al desembre a la Xina. A més, una veu molt familiar. Nani Guiu, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'exentrenador de l'Astral Pool, Club Natació Sabadell, ara director tècnic de la Federació Catalana de Natació. Nani, per començar, amb quina intenció fa la FINA aquest canvi de normativa, aquest canvi de reglament del waterpolo?
Bueno, és ben clar, el primer que volen és que el joc sigui molt més viu i molt més dinàmic, que s'acabin els pressings aquests que no et permeten ni moure, i sobretot que hi hagi molts més gols també.
Uh-huh. Un dels objectius és accelerar, com deies, el joc, que hi hagi més gols, més joc ofensiu. Fins a quin punt pot arribar a transformar el waterpolo a nivell de posicions i també del físic dels jugadors i les jugadores?
Bé, això s'ha de veure, perquè també m'agradarà veure com realment piten els àrbitres, eh? Però teòricament s'ha d'afavorir molt el joc de moviment, no el joc estàtic. Llavors, ostres, la gent que es mou bé, que té un bon 1 contra 1, en sortirà afavorida. Per altra banda, els defensors aquests que estan acostumats a agafar, empènyer, frenar, ensorrar, tots aquests ja els serà complicat tot això. També és veritat que també es pot premiar els defensors o les defenses, ostres, que siguin netes, elegants, vull dir que no vagin a tractar d'aturar el moviment ni el joc d'atac. Bueno, jo crec que es anirà veient l'evolució, també del joc dels equips. Tothom encara, tots els entrenadors encara estan plantejant-se, bueno, a veure, en funció de com es piti, doncs, com defensar els homes de menys, com fer les defenses, quins moviments fer amb atac, vull dir, és una mica una incògnita.
Una nova normativa que ja s'ha posat en marxa, anem a dir-ho així, en torneig menors, amunt de la selecció femenina, això sí, el passat mes de setembre, però ara comença l'hora de la veritat, no? Amb aquesta Europa Cup, després la superfinal de la Lliga Mundial, el Mundial de Guangzhou. Per tant, imagino, no sé també, Nani, des de la Federació Catalana, a nivell de formació dels àrbitres, que són setmanes intenses, no? Heu hagut de treballar bastant en aquest sentit.
Bé, de fet, nosaltres aquí a Catalunya no ho aplicarem fins la temporada que ve. El que passa que nosaltres és que si estem aquí en contacte i tenim molts jugadors que estan implicats en seleccions de categories, o tenim per aquí sempre entrenant el David Martín i el Miqui Oca amb els seus, i evidentment ells ja estan treballant amb les noves normes. I evidentment a nosaltres, que tenim nanos també implicats en seleccions, també es comencen a fer exercicis que van amb aquesta direcció. Però nosaltres ben bé encara ni ho apliquem, ni, bueno, ens consta quines són les noves normes, perquè ara ja s'estan fent les traduccions, estan arribant ja aquí als clubs, i encara ens ho hem de mirar, aquí els que s'han d'espavilar, sobretot a nivell de Federació Espanyola, perquè ells ja aquest cap de setmana ja competeix la sub-15 en el preeuropeu, i l'absoluta femenina, que ja té la final de l'Europa Cup.
Et pregunto per dues normes en concret que són les que segurament més han transcendit a nivell mediàtic, tot i que n'hi ha moltíssimes, com hem parlat abans, el tema de reduir temps morts, reduir també les possessions després d'una exclusió, després d'un córner, però sobretot les dues que han cridat més l'atenció: d'una banda, la del porter jugador, el porter a partir d'ara i les porteres poden traspassar el mig del camp i sumar-se a l'atac. Segurament estem parlant d'accions molt puntuals, no? Finals de quart, finals de partit, on no hi hagi opció segurament de contraatac per part del contrari.
Tu ho has dit. Jo crec que de totes les normes aquesta, ja ho veurem, però al final jo crec que es faran servir quatre vegades en cada partit. El que tingui l'última possessió, perquè si hi ha més temps del crono general que no pas el que tens de possessió, qui s'arriscarà a posar un porter jugador? Si això funciona amb handbol, funciona amb futbol sala, i per exemple en futbol sala, si has perdut la pilota, problemes tens perquè no et facin gol, i amb en vol encara més. Però clar, aquí estàs a l'aigua, aquí si has de fer 15 metres nedant...
Tens un problema gran.
Tens un problema gran, per tant, ostres, això ho has de... Tothom començarà a estudiar sobre això i a mirar què es pot fer, però serà per buscar un llançament a l'últim moment, que l'altre equip no tingui temps pràcticament de treure... I, bueno, ja veurem quina és l'evolució d'això, però jo crec que és de lo menys interessant, igual m'equivoco, perquè si hi ha partits molt, molt equilibrats, igual es decideixen amb una jugada d'aquestes al final. No ho sé.
Sí, això s'anirà veient segurament, és qüestió de temps, no? Segurament és una de les coses que més ha cridat l'atenció. Tu deies també ara, hi ha coses molt interessants, com per exemple el fet de poder xutar directament una falta. Ara havies de treure la pilota darrere de la línia de 5 metres, vull dir, hi ha molts aspectes del joc que canviaran, que els hem repassat abans. Deixa'm comentar-te també l'altre, Nani, perquè evidentment es parla d'un sistema que molts mitjans l'han batejat com el VAR del waterpolo. S'utilitzarà el vídeo en segons quines accions per determinar si és gol o no una jugada allò polèmica. Hem llegit també que qüestió d'agressions, doncs, es podrien estudiar després del partit. Segurament el que genera més dubte és, i això segurament serà una qüestió també de la Federació Espanyola, Nani, però evidentment és l'aplicació, no, del VAR. Evidentment, segurament en competicions europees com la Champions, doncs, és pràcticament un fixe. A la Lliga segurament serà més complicat de veure.
Sí, la veritat és que és complicat. Si es comença a exigir aquí a nivell de Federació Espanyola, evidentment tothom haurà de tenir les càmeres en els llocs precisos, i suposo que igual en diferents angles. No ho sé exactament, perquè, clar, aquesta és una norma que, bueno, que jo crec que, a veure, nosaltres en els campionats de Catalunya difícilment la podem demanar, perquè obligaríem a tots els clubs que estan jugant una competició catalana, que ni tan sols és nacional o competicions de categories, i crec que no compensa el gasto. Sí que és veritat que el VAR en aquest sentit aquí, pues, igual es podria aplicar més vegades que en el futbol, perquè ja saps que pot passar més vegades que una pilota en waterpolo o allò quedi a la línia de gol i que sigui dubtosa que no pas en futbol, que passa una vegada cada no sé quants partits. Però em preguntes per aquestes dues normes i crec que són les que menys pràcticament poden ser interessants. M'agrada molt més que els segons atacs passin a ser de 20 segons en lloc de 30, que es pugui llançar la falta des del lloc on estigui la pilota, que puguis llançar directe, que puguis fintar... Em sembla molt més interessant tot això, o el fet de que puguis guanyar una posició i que si tens la pilota ni tan sols et puguin tocar perquè serà penal. Jo crec que això sí que fa canviar el joc. Això són les anècdotes que igual criden més l'atenció, però que alguna és de difícil aplicació i l'altra ja veiem quina... Mm-hmm. Realment com pot influir en el joc, no? Que no dic que no pugui influir, però ja ho veurem. Ja et dic que tot és una mica una incògnita, i que a més fins la temporada que ve, que ja s'hagi jugat un Mundial, s'hagi jugat campionats de categories, bueno, les superfinals de les lligues mundials i tot això, bueno, sabrem una mica més per on pot anar, i fins i tot els nostres àrbitres, que també estan preguntant, bueno, a veure, com s'aplicarà, perquè al final suposo que el que vegin a nivell internacional és que és el que és a la direcció i amb el que els nostres àrbitres voldran pitar, no?, l'any que ve, perquè ja et dic que això de moment genera dubtes a tothom,
Mm-hmm. Moment d'impàs, llavors, fins a aquestes grans competicions que hauran de terminar, i estarem tots pendents de com serà aquest nou waterpolo. Sí que és cert que el que comentaves tu ara, Nani, aquestes últimes normatives, el canvi de reglament que comentaves tu, doncs li ha de donar més dinamisme al joc. Per acabar, ja que tenim també el telèfon, que estem a menys un mes mal comptat per la Final Four, i com a entrenador que ha guanyat 3 de les 4 Eurolligues a casa, a Can Llong, et pregunto per l'equip, també, com veus aquesta eliminatòria contra el Padova de semifinals, i pel fet de jugar-la a casa, que tu tens, com diem, triple experiència en aquest sentit.
Jo crec que no hi ha color. El Sabadell ha fet un equip boníssim. Jo crec que és probable que sigui el millor que hi ha hagut mai. I a més crec que estan jugant molt bé. Veig les jugadores que veig aquí de la selecció, les veig molt bé. A més, hi ha les dues americanes que són de lo millor del món. A més, el Padova jo crec que és l'equip que podria representar menys problemes. I jo, malgrat que no és que estiguem parlant de mals equips, Olympiacos i Voliagmeni són bons equips, però jo crec que el Sabadell està dos graons per damunt.
Doncs ens quedarem amb aquest titular. Déu-n'hi-do.
Compte. Després,
sí, que després tot passa de tot.
Sempre s'ha de jugar, sí, però sí. Jo veig una Final Four que s'hauria de semblar més a la que vam guanyar nosaltres el 2014 que a cap altra. Vull dir que vam guanyar amb molta claredat.
Estaríem parlant de la tercera, en aquest sentit. La tercera, la segona a casa.
La segona a casa, la tercera.
Veníem d'Eger, sí. De l'any anterior.
Això és una mica el que comentem per aquí, no?, i com es veu. Però clar, des de fora, ostres, ja saps que això és esport i que a vegades no tot surt com esperes, però jo crec que té tant de talent ofensiu l'equip i que defensivament també és un equip molt, molt potent que, ostres, haurien de passar coses molt, molt estranyes perquè no guanyessin. I, ostres, jo crec que seria molt bo pel waterpolo, ostres, que es torni a guanyar una Copa d'Europa aquí, concretament al Sabadell.
Doncs ho signem ara mateix. Nani Guiu, exentrenador de l'Astral Pool, ara director tècnic de la Federació Catalana de Natació, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell. Estarem molt atents a aquesta evolució del waterpolo com a esport en els pròxims mesos. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada.
Què, arlequinats? Aquesta setmana no cal recordar l'últim partit, oi? Millor ens ambientem una mica ja de cara a aquest diumenge.
Sabadell en joc.
El filial Granota posa a prova la mala ratxa fora de casa. Diumenge, a partir de 2:15 del migdia des de Bunyol, Atlético Levante, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, sóc Pol Ballesteros i sempre escolto els partits de Sabadell a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
S'acaben les rebaixes de Botiga Zeta.
Oh.
Però no del tot, perquè del 6 al 26 de març tens els Denim en promoció. Diferents models a triar. Texans per als més petits per només 9,99 €. I per als més grans per 12,99 €.
Digues que has escoltat aquest anunci i tindràs un regal exclusiu.
Botiga Zeta, a Sabadell, passeig de la plaça Major 46.
Rosa dels Vents on Tour. Us convidem a les jornades informatives dels nostres cursos d'anglès a l'estranger i de les colònies d'estiu. Propera parada, Sant Cugat. Us atendrem personalment a l'hotel AC Marriott de Sant Cugat el dijous 28 de març de 4 a 8 de la tarda. Informeu-vos ara a la web rosadelsvents.es.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Seguim a l'Hotel Suís després de tenir en directe en Nani Guiu parlant dels canvis que prepara el món del waterpolo, i ara no hem de sortir de l'aigua perquè Òscar Salguero torna a la competició aquest cap de setmana i ho fa amb la disputa del Campionat d'Espanya de Natació Adaptada per Comunitats Autònomes, una cita que se celebra a Madrid i que és clau perquè servirà per aconseguir els primers bitllets pel Mundial Paralímpic del pròxim estiu, un Mundial, per cert, que encara no té seu confirmada a 4 mesos vista. Recordem que el Comitè Paralímpic Internacional va retirar l'organització a Kuching, a Malàisia, després d'anunciar el veto als esportistes israelians i, com diem, encara no s'ha anunciat la nova seu. En qualsevol cas, Salguero competirà a Madrid en 5 proves, 100 esquenes, 50 i 100 braces, 50 lliures i 200 estils. La idea del barri dels Marinals és aconseguir la classificació pel Campionat del Món per la via ràpida. Per aquest motiu, el del Natació Sabadell confessa que l'estatal de Madrid és una de les prioritats.
És el primer campionat important de la temporada on ens juguem les mínimes del Campionat del Món de l'estiu. L'estat de forma en què ens trobem ara és bastant bo, ja que vam parlar amb l'entrenador i vam arribar a l'acord que aquest campionat el prepararíem per poder aconseguir ja les mínimes del Campionat del Món i així ja treure-les de sobre.
Recordem que Salguero és el vigent campió de la triple corona, és a dir, europeu, mundial, Jocs Olímpics. Ha estat entrenant aquest hivern en alçada, un ritme molt ràpid que li ha permès, per exemple, trencar dos rècords del món de piscina curta en braça, la seva disciplina predilecta. Ara en 50 metres espera apropar-se als millors temps que va assolir la temporada passada. La piscina mundial 86 de Madrid serà l'escenari dissabte i diumenge d'aquest campionat d'Espanya de natació paralímpica per comunitats autònomes.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Hi ha 7 minuts per tancar el programa. En tenis taula, Club Falcons afronta un cap de setmana transcendental per intentar col·locar els dos sèniors a les seves respectives fases d'ascens a Divisió d'Honor. El femení tanca la fase regular a Primera Nacional amb una triple jornada. Amb un sol triomf en tindria prou per acompanyar el Natació Sabadell a les fases d'ascens. Ampliem aquesta informació amb la veu del Sergi Parc.
Intens dissabte pel Falcons femení a Cal Balzac. El conjunt de Joan Nogueres ocupa actualment la tercera posició de la Primera Nacional. Tan sols necessita vèncer un dels tres duels per confirmar la seva participació a les fases d'ascens. Els amics de Terrassa, l'Esparreguera i el Badalona seran els rivals, tres conjunts que estan per sota la classificació i que a priori no haurien d'impedir a les falconistes assegurar-se quedar entre els tres primers. Joan Nogueres, tècnic de l'equip, té clar quin és el més assequible de tots.
Els amics i Badalona són rivals bastant, bastant durs, per tant, en cap moment tenim la victòria assegurada. Senzillament l'haurem de lluitar i el d'Esparreguera probablement, a priori, sembla el partit més assequible, però res es dona per segur aquí, anem a lluitar-ho. Com dius tu, esperem agafar mantenir l'embranzida d'aquest Campionat d'Espanya, diguéssim, mantenir el bon moment de forma, la motivació del Campionat d'Espanya per poder aconseguir una victòria o les tres victòries, si podem.
El Falcons ha de certificar l'accés a la fase final i qui ja ho ha fet és el Natació Sabadell. En el seu cas, afronten un doble compromís dissabte al matí a Ripollet contra el Reus i al Mediterrani de València. Les nedadores fins i tot podrien ser primeres, però haurien d'esperar que el Ripollet punxés. En tot cas, hi ha el dubte de si el club assistirà a les fases. Montse Veis, palista de l'equip, admet que encara no han pres una decisió.
Estem valorant a veure si hi anem, si no hi anem. Depèn si l'any que ve volem jugar a Divisió d'Honor, si no, per, en cas de que pugéssim. S'està valorant a veure si anirem, si no hi anirem, depèn d'on es jugui, depèn dels rivals. Està tot una mica a l'aire, la veritat.
I a més del femení, el masculí també arriba al tram final de temporada. El Natació Sabadell disputa la penúltima jornada a Divisió d'Honor amb la permanència ja assegurada. El duel a Can Llong amb el Borges no tindrà gaires al·licients pels locals. En canvi, un esglaó per sota, a Primera Divisió, el Falcón sí que juga un partit al tot o res per, com les noies, intentar entrar a les fases d'ascens. Ara mateix els de Nogueres són segons, però han disputat una jornada més que els rivals directes. Amb el Sant Jordi ja classificat, 5 equips opten a les altres dues places d'ascens. A més del Falcons, un altre dels conjunts és precisament el Badalona, l'equip que visitaran els falconistes dissabte a la tarda. Els badalonins són cinquens a només 2 punts dels sabadellencs. Per Nogueres, bona part de les opcions del seu equip passaran per l'absència d'un dels millors palistes del rival.
És un partit molt complicat. Badalona és un equip amb alts i baixos, perquè té un jugador bastant bo que es diu Pau Lloret, que ha estat pujant al seu equip de Divisió d'Honor i baixant a Primera Nacional, depèn de la jornada. Contra nosaltres, en principi, jugarà, perquè no tenen jornada de Divisió d'Honor. Per tant, partit molt i molt complicat per nosaltres.
En el duel entre el Badalona i el Club Falcons, per cert, també serà important tenir en compte la baraix. A la primera volta, els sabadellencs es van imposar per 4-2. El decisiu de la penúltima jornada del campionat arrencarà dissabte a les 6 de la tarda.
Hola, soy Maggie Steffens, una jugadora de waterpolo para Sabadell y cada día escucho a Hotel Swiss en un radio Sabadell.
Queden 3 minuts per tancar l'Hotel Swiss d'avui. Acabarem parlant d'atletisme i d'una de les curses populars que a poc a poc es van consolidant en el calendari de la ciutat, la cursa del Rodal, que aquest diumenge arriba a la seva 8a edició. Una cursa que, com cada any, organitza la Joventut Atlètica de Sabadell, més o menys ja amb 200 inscrits, tot i que esperen un petit repunt aquesta setmana. Els fundistes tornaran a ser els grans protagonistes d'aquesta cursa del Rodal, inclosa la Sabadell Run Series. Al cap i a la fi, estem parlant d'una de les proves de més distància que s'organitzen aquí a la ciutat, segurament només superada per la Llanera o la mitja marató. Exactament el recorregut és de 15,3 quilòmetres amb sortida i arribada a les pistes d'atletisme de Sant Oleguer, però amb un circuit exigent. Uns primers quilòmetres plans pel Rodal del riu Ripoll, però just quan s'abandona la Llera comença un tram de tobogans pel bosc de Togores. Molt recomanable, per cert, servidor que l'ha fet un parell de vegades. Ara bé, aquest hivern ha plogut molt poc i això ha comportat una dificultat afegida, com diu el mateix i com diu en aquest cas el president de la JAS, Josep Molins.
Aquí l'únic que passa que després del dilluns tots tenim de córrer per molta herba, trossos, llocs tous, o anar al massagista perquè les cames se'n ressenten. I és igual com córrer per l'asfalt. Això està tan dur el riu i per allà els camins aquells que nosaltres girem molt, doncs està molt dur, no ha plogut i, esclar, bueno, això és una altra dificultat.
Doncs el Josep Molins, que apuntava aquesta dificultat del recorregut sec perquè ha plogut molt poquet durant aquest hivern. En qualsevol cas, les inscripcions per la cursa del Rodal encara estan obertes, tenen un cost de 12 euros. El tret de sortida es donarà a les pistes que porten precisament el nom del Pep Molins, el de Josep Molins, el diumenge a les 10 del matí. Minut i mig per arribar a les 3 de la tarda. Nosaltres li hem de començar a posar el llacet al programa. Demà, recordem, tancarem la setmana a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo i com gairebé cada divendres escoltarem les paraules de Quico Ramírez en roda de premsa, qui no podrem escoltar, en canvi, en directe és el seu homòleg al València Mestalla, Xema Sant, política del filial valencianista en aquest cas. A més, la prèvia del derbi del cap de setmana a la Lliga Premat masculina de waterpolo entre el Terrassa i el Sabadell, prèvies també del Sabadell Nord, el Mercantil, el Bàsquet Pia o l'Oar, posant atenció especial en aquest fitxatge de Dani Pairó, que us dèiem al principi pel Cangas, o també el reconeixement que rebrà Enric Campos, el president del Creu Alta Sabadell Bàsquet, com a històric del bàsquet per part de la Fundació del Bàsquet Català.
Hotel Suís.
Res més, nosaltres ho hem de deixar aquí, menys d'un minut per arribar a les 3 de la tarda, enviant-vos una forta salutació del Toni González, que ha estat al control de so, el Sergi Parc a la redacció, i servidor Pau Vituri, que us parla en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. En breus minuts podreu també tenir aquest programa al web de Ràdio Sabadell, també a les nostres xarxes socials. Ara us deixem amb el programa Amb un alt taló, una miqueta de teatre, aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.